Ràdio Martorell. Notícies.
Notícies d'avui dilluns, dia 4 d'agost de 2025, els parla Irene Jurado. La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament informa que manté obert el termini de presentació de sol·licituds de les línies de subvenció per tal d'impulsar l'activitat econòmica al poble. Van adreçades a persones emprenedores, també a petites empreses amb domicili social, delegació o centre de treball a la nostra població. Per optar a qualsevol d'elles, cal tramitar-les a través de la seu electrònica. Les 5 línies de subvenció que es concedeixen enguany en aquest àmbit van ser modificades i aprovades en el ple municipal del passat abril. Es destinen a 5 àmbits temàtics: la creació d'ocupació, la formació per fomentar l'ocupació, la creació i millora de l'activitat econòmica, la millora de l'accessibilitat universal i la visibilitat del comerç i la gastronomia local. Així ens ho explicava la regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Turisme, Rosa Cadenes.
Són les bases de subvencions per l'impuls econòmic de les activitats econòmiques que hi ha a l'Ajuntament de Martorell, del comerç sobretot, que ja existien, que el que fem és modificar, per exemple, la unió entre la subvenció que teníem pel barri de la Vila, posar-la dintre d'aquestes mateixes bases i també millorar el que és la justificació, la presentació en coses que ens hem trobat amb la campanya anterior que alguns comerços no tenien clar a l'hora de presentar. Són compatibles les ajudes que no siguin per la mateixa finalitat. Tu pots demanar per contractar un treballador, tu pots obrir un negoci i tu pots demanar una ajuda de l'accessibilitat. Abans no eren compatibles les que eren per obrir una nova activitat.
Afegia la regidora que aquest any s'han introduït modificacions per unificar la demanda de les subvencions i posar-ho més fàcil als emprenedors que vulguin crear una activitat econòmica a Martorell.
Nosaltres el que fem és posar-lo tot el més fàcil possible perquè qualsevol emprenedor que vulgui crear un comerç a Martorell pugui crear una activitat econòmica, pugui acollir-s'hi amb una d'aquestes 5 línies, ja sigui contractant personal, ja sigui adaptant per l'accessibilitat, ja sigui una nova activitat o una segona activitat perquè desdobla en 2 barris. Tot això està recollit i tot això està fet parlant amb les associacions d'empresaris, amb les associacions de comerciants, amb el comerç directament en primera persona. I hem modificat coses, sí, perquè els comerciants ens deien: ostres, això no ho heu recollit i ens aniria molt bé que tinguéssiu en compte aquesta part d'aquí a l'hora d'anar a una fira o a l'hora de muntar un stand o a l'hora de fer una terrassa en un bar. I totes són observacions que hem anat recollint durant un any i hem pensat, doncs si podem modificar-les i estem a temps, millor modificar-les i posar-les el més fàcil possible.
Per optar alguna d'aquestes línies de subvenció, cal ser persona física autònoma o persona jurídica amb una plantilla no superior als 150 treballadors, excepció de les línies 3 i 5, on la plantilla no ha de ser superior a 10 i està donat d'alta en algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques o del registre corresponent. També cal tenir el domicili social, delegació o centre de treball a Martorell i disposar de la corresponent autorització, llicència o permís necessari per exercir l'activitat, si s'escau haver efectuat la preceptiva comunicació o declaració responsable a l'Ajuntament de Martorell. Ja som al mes d'agost i milers de persones es desplacen en autobús, tren, vaixell o avió per anar al seu destí durant les vacances d'estiu. Abans de contractar serveis relacionats amb un viatge, és essencial informar-se bé sobre tots els detalls: horaris, mitjans de transport, possibles enllaços, categoria dels allotjaments, necessitat de visat o de passaport, requisit sanitari del lloc de destinació. També cal comprovar què inclou exactament el preu del bitllet, taxes, trasllat, àpats o excursions. Així ens ho explicava el tècnic de consum de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ferran Riera.
En la contractació de viatges i els problemes més comuns és assegurar-se de quins són els serveis que inclou el preu del viatge: bitllets d'avió, taxes d'aeroport, trasllats, àpats, hotels, excursions. Revisar especialment les condicions aplicables en cas que s'anul·li un viatge, si l'anul·lació és gratuïta, si té penalitzacions, possibilitat de fer un canvi de dates, bescanvi per un val, sobretot això preguntar-ho quan anem a través d'agència. Reclamar el retorn íntegre dels diners si la cancel·lació del viatge és feta per la pròpia empresa o per la pròpia agència i si la responsabilitat no és nostra, sinó de l'empresa que va prestar el servei. En cas que et contractis un paquet de viatge, el que se'n diu un viatge combinat, comprovar que l'empresa disposa d'una assegurança per respondre en cas d'insolvència, sobretot per reemborsar pagaments que ja hagis fet.
Pel que fa a la reserva d'apartaments i habitatges del tipus Airbnb, es recomana triar pàgines segures, comparar preus i desconfiar de les ofertes fetes molt per sota del preu habitual.
En segona part, el tema doncs, de la reserva d'apartaments turístics i d'internet, el cas dels Airbnb, triar pàgines segures, comparar preus, desconfiar d'ofertes fetes molt per sota del preu habitual del mercat, ja que es podria tractar d'una estafa, i no fer cap gestió de pagament fora del portal web. Normalment, a vegades, aquests portals web tipus Airbnb són passarel·les de pagament.
A més, és recomanable valorar la contractació d'una assegurança de viatge, ja sigui de cancel·lació o sanitària, i revisar-ne les condicions per assegurar-se que cobreix les necessitats específiques. Sobretot si el viatge és a l'estranger, convé informar-se sobre l'assistència sanitària disponible al país de destinació. Dins la Unió Europea es pot utilitzar la targeta sanitària europea.
Les assegurances de viatge, comprovar si cobreix els supòsits i quines són les exclusions que tenen, sobretot en viatges que pugen cert import, és molt adient contractar una assegurança de viatge i, sobretot, assabentar-se prèviament dels motius pels quals els contractes i què és el que entra, per exemple, despeses mèdiques, despeses d'anul·lació, etc, etc.
Ferran Riera també remarca que, relacionat amb el tema dels viatges, hi ha l'ús del telèfon mòbil a l'estranger. Si viatgem dins la Unió Europea, valen les mateixes tarifes que tenim contractades, però si són països de fora, cal informar-se dels preus del roaming que aplicarà la companyia per fer trucades i despeses de dades. Regne Unit, Andorra, Suïssa o Mònaco no hi pertanyen i, per tant, s'haurà de contractar un roaming diferent per utilitzar el mòbil. Una altra opció és comprar una targeta de prepagament al país on viatgem o bé desconnectar les dades del terminal i només fer-lo servir a través de wifi segures.
I per últim, un tema no menor, però que està derivat de tot el tema dels viatges, és l'ús del telèfon mòbil a l'estranger. Si estem dins o viatgem dins de la Unió Europea, no passa res, és el mateix contracte i val les mateixes tarifes que tenim aquí a Catalunya. Si són països fora de la Unió Europea, informar-se de les tarifes roaming que s'aplicarà per la teva companyia per fer trucades i despesa de dades i recordar, per exemple, que Regne Unit, Andorra, Suïssa o Mònaco no pertanyen a la Unió Europea, per tant, ens haurem de treure un roaming si volem fer servir el mòbil allà. L'altra opció és comprar una targeta de prepagament al país on viatges o bé desconnectar les dades del teu terminal i només fer-ho servir dins de wifi segures, de restaurants, hotels, aeroports, etc.
Pel que fa als mitjans de transport, si un tren de llarg recorregut o internacional dins la Unió Europea és cancel·lat, podem triar entre reemborsament o un transport alternatiu similar. Si continuem el viatge amb retard, tenim dret a una compensació econòmica segons la durada de la demora, un 25% o un 50%. Les empreses han de proporcionar assistència gratuïta durant l'espera, excepte en casos de força major, en què igualment han de garantir serveis bàsics. Si un ferri o creuer pateix un retard de més de 90 minuts o és cancel·lat, podem escollir entre el reemborsament o un transport alternatiu similar i gratuït. L'operadora ha de proporcionar menjar, beguda i, si cal, allotjament, segons la durada de l'espera. Si l'arribada es retarda, tenim dret a una indemnització del 25% o del 50% del bitllet, excepte en casos de condicions meteorològiques extremes o de catàstrofe natural. Els drets dels passatgers aeris dins la Unió Europea també estan regulats per reglament i, en cas de cancel·lació, es pot reclamar el reemborsament, tot i que això suposa renunciar a compensacions addicionals. Si s'arriba al destí amb més de 3 hores de retard sense causa justificada, tenim dret a compensació econòmica, així com assistència gratuïta, menjar, beguda, allotjament i trasllat. És important guardar els rebuts de les despeses si la companyia no proporciona aquests serveis. No obstant això, si els vols han estat contractats per separat, la línia aèria no està obligada a oferir assistència ni alternatives en cas de connexions perdudes. En cas de desavinença amb l'empresa que ens ofereix el servei, hem de demanar i emplenar el full oficial de reclamació. Si en el termini de 30 dies no hem obtingut resposta o la resposta no ens ha estat satisfactòria, podem contactar el Servei Públic de Consum de l'Ajuntament que trobareu al carrer del Mur número 61. El Centre de Formació d'Adults Pedro Díaz de Martorell ampliarà la seva oferta educativa al proper curs amb la incorporació del curs preparatori d'accés a cicles formatius de grau superior, una formació oficial que està pensada per facilitar l'entrada als estudiants de grau superior sense necessitat de fer la prova externa habitual. Aquest curs està adreçat a persones de 19 anys o més, o que els compleixin durant el 2025, i representa una alternativa molt més accessible i progressiva per continuar estudiant. A diferència del model tradicional basat en una única prova d'accés, aquesta nova via es fonamenta en l'avaluació contínua. Si l'estudiant supera el curs, obté l'accés directe a un cicle formatiu de grau superior. La directora del Centre de Formació d'Adults Pedro Díaz de Martorell, la Gemma Parreño, explica que la formació començarà al setembre i s'allargarà fins al juny de 2026.
La novetat és que aquest curs te permet entrar directament als cicles formatius de grau superior sense necessitat de fer la prova externa. És un curs que comença al setembre, finalitza al juny, serà per les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 9 de la nit, i si tu vas aprovar el curs, vull dir, hi haurà tres trimestres, hi haurà exàmens, deures, treballs, etc. Però si aproves aquest curs, ja podràs accedir directament al grau superior. Concretament, al nostre centre, el cas que oferim, farem les específiques d'Economia i Geografia, que seria per accedir a tots els cicles formatius de l'opció C, que vol dir cicles de les famílies d'administració, les famílies de màrqueting, de les famílies de serveis socials, de la família d'informàtica, riscos laborals, etc.
Abans de començar, els aspirants hauran de fer una prova de nivell per comprovar si tenen la base del batxillerat necessària per seguir el curs amb garanties. Si no el tenen, faran una tutoria perquè durant l'estiu puguin preparar-se i, si no és viable, els recomanen un altre itinerari, segons afegeix Gemma Parreño.
El requisit per accedir a aquest curs només és l'edat. Ha de tenir 19 anys o fer-los abans del 2026. Però sí que és veritat que és un curs similar a un nivell de batxillerat o a un nivell del que es trobaria si fes la prova externa. Per tant, fent una prova de nivell que no és excloent, però que sí que ens dona una idea de si té un nivell de batxillerat o no per poder accedir al curs i, si no, li fent una tutoria per tal de que aquest estiu pugui estudiar i pugui anar fent el necessari per poder començar a fer el curs. I si ja fos el cas que no tingués el nivell suficient, doncs ja li recomanarien un altre itinerari.
Des del Centre de Formació d'Adults Pedro Díaz, s'anima joves i adults a aprofitar aquesta nova via formativa pensada per oferir un ritme adaptat, seguiment personalitzat i un entorn de suport constant. És una oportunitat real per continuar estudiant i millorant les opcions de futur professional amb més garanties. La preinscripció és oberta i es pot fer a través del web del centre. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van detenir el 28 de juliol un home de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb intimidació comès la matinada del dia 20, també a Martorell. Segons la investigació, l'agressor va abordar la víctima al carrer i la va amenaçar amb una arma blanca amb la intenció de robar-li diners en efectiu. Com que la víctima no portava diners en aquell moment, l'individu la va obligar a desplaçar-se fins a un caixer automàtic proper. Tot i això, no va poder realitzar cap reintegrament. Finalment, el lladre li va sostreure el telèfon mòbil abans de fugir del lloc. Durant la investigació, la víctima va identificar un possible testimoni dels fets que va ser localitzat pels agents i va aportar dades rellevants, que van permetre avançar en la identificació de l'autor. A més, es va dur a terme un reconeixement fotogràfic en què la víctima va poder confirmar la identitat del sospitós. 8 dies després del robatori, els Mossos van detenir el presumpte autor, que ja acumulava antecedents per 5 robatoris violents comesos el 2023 a la ciutat de Reus. El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell. I tanquem amb els esports. El Club Bàsquet Martorell obrirà la propera temporada a la Supercopa davant el Samà Vilanova. Després d'una temporada consolidant-se a la màxima competició catalana, el primer equip del Club Bàsquet Martorell afronta el proper curs amb el repte de tornar a competir a la Supercopa, el torneig sènior de més nivell organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet. El conjunt dirigit per Andrés Joya començarà la Lliga al Pavelló Esportiu Municipal el 14 de setembre davant el Samà Vilanova, un dels equips debutants a la categoria. La competició comptarà amb 16 equips repartits per tot el territori català, entre ells el Sant Feliuenc de Sant Feliu, descendit de segona FEB, i 3 equips que arriben des de tercera FEB, el Jacsans de Barcelona, l'Espanyol de Barcelona i el Sal de Sal Girona. També hi ha 6 ascendits de Copa Catalunya, el Minguella de Badalona, el Samà Vilanova de Vilanova i la Geltrú, l'Alpicat del Segrià, Artés del Bages, el Vic d'Osona, el Sant Nicolau de Sabadell i completen la llista Lloret de la Selva, el Ipsi de Barcelona, Montgat del Maresme, el Martinenc Bàsquet de Barcelona i el Maristes Ademar de Badalona. El calendari ha emparellat el Bàsquet Martorell amb rivals exigents des del primer tram de competició. Després del debut contra el Samà Vilanova, el conjunt blau afrontarà desplaçaments complicats, com el de segona jornada a la pista de l'Espanyol el 20 de setembre o la visita al sempre combatiu Martinenc Bàsquet. La primera volta es tancarà el 17 de gener a la pista de l'Artés i la fase regular clourà el 31 de maig de l'any vinent, també contra el conjunt artesenc, però aquest cop aquí a Martorell. Amb un grup ple de novetats i un calendari intens, el Club Bàsquet Martorell buscarà mantenir la solidesa a casa i competir a un nivell alt en la màxima competició catalana. I fins aquí les notícies locals d'aquest dilluns 4 d'agost. Trobareu aquestes i altres notícies als butlletins informatius de Ràdio Martorell, a la plataforma martorelldigital.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament.